En un moment en què les addiccions i els trastorns per consum de substàncies continuen sent un repte social i sanitari de gran rellevància, el centre Convens Tractaments situa la seva primera mirada al cor del problema a Badalona, oferint un enfocament integral i personalitzat. Aquest centre especialitzat en desintoxicació i tractament de les drogodependències combina la professionalitat d'equips multidisciplinaris amb l'experiència de persones en procés de recuperació. Marxem fins a Badalona per parlar amb Xavier Torrente, director del Centre Convens Tractaments, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Xavier Torrente. Què tal, Xavier? Com estàs?
Bé, molt bé, gràcies.
Com va sorgir la idea de fundar a Convens Tractaments?
Doncs mira, jo treballava en un centre d'ingressos, vaig veure la necessitat de fer una cosa diferent que la gent pogués assolir, no? Perquè els centres d'ingressos d'addiccions són molt cars i no tothom pot tenir accés a aquests tractaments que són molt costosos. Aleshores, la idea va ser fer un centre de dia on donéssim un tractament molt similar a l'ingrés, però amb uns costos molt més baixos. És a dir, el fet de que els pacients no dormin al centre i que dormin a casa seva fa que reduïm els costos una barbaritat.
I quina diries que és la missió del centre respecte al tractament de les addiccions?
Bueno, la missió del centre al final és que els pacients estiguin abstinents, guanyin qualitat de vida i tinguin una vida feliç. Uh-huh. Aquesta seria la principal missió.
Anem a parlar una miqueta dels serveis que oferiu. Quins són?
Mira, nosaltres oferim tractament en centre de dia, com et deia abans, i a part d'això també oferim tractament ambulatori. El tractament ambulatori seria més o menys la meitat del centre de dia, és a dir, el centre de dia va des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, uh-huh. i el tractament ambulatori va per la tarda de 6 a 9 i pel matí seria de 11 a 2, aproximadament.
I quines són les diferències entre un i l'altre?
Clar, les diferències és el temps que el pacient passa amb nosaltres i les activitats que fa. El centre de dia té el doble de teràpia que té el tractament ambulatori. Normalment això acostuma a ser un procés en el que el pacient arriba en centre de dia, després passa a tractament ambulatori, però hi ha alguns pacients que directament, per les seves necessitats, doncs entren directament en tractament ambulatori.
Uh-huh. I quins criteris utilitzeu vosaltres per dissenyar un pla terapèutic personalitzat?
Bueno, els criteris són molts i pràcticament són innumerables perquè són molts. L'edat del pacient, la substància que consumeix, el temps que fa que consumeix la substància, el gènere del pacient, si és una dona o és un home és diferent, l'entorn social del pacient, la capacitat socioeconòmica del pacient...
Clar, això llavors depèn de cada tipus de persona, no? T'aplica uns criteris o uns altres.
Exacte.
I quin paper juguen els professionals dins del centre?
És un equip multidisciplinar, aleshores, clar, tenim un psiquiatre que és la persona que es dedica a medicar els pacients si necessiten medicació, després som dos psicòlegs que tractem els pacients, després hi ha pacients recuperats que ens ajuden a les teràpies de grup, uh-huh. val? Que dirigeixen teràpies de grup des de l'experiència i des de després haver fet una formació prèvia.
I en què consisteix la primera visita de valoració i què pretén aconseguir?
La primera visita... El que intenta saber és quina intensitat li hauríem de donar al tractament i si és un pacient apte pel nostre tractament o és un pacient que necessita una derivació amb un altre servei, com per exemple fer un ingrés. Hi ha pacients que per les seves característiques, per exemple si són d'alcohol i tenen certa edat, la desintoxicació és molt complicada i aleshores s'ha de fer o a nivell hospitalari o a nivell de centre d'ingrés.
I quina és la durada mitjana dels tractaments que oferiu?
La mitjana serien uns 4 anys. La realitat és que va entre 2 i 5 anys, aquesta és la franja. Però depèn molt de cada pacient, no hem parlat d'una cosa que es diu patologia dual, que també tractem, que si hi ha patologia dual el tractament normalment s'allarga més. Si no hi ha patologia dual i només hi ha addicció, en principi amb 4 anys està llest.
Què és això de la patologia dual?
Ara t'explico. La patologia dual és quan hi ha una addicció combinada amb un altre trastorn mental.
Vale.
És a dir, qualsevol malaltia mental més una addicció. Ens estem trobant que últimament està augmentant la patologia dual. Cada vegada hi ha menys pacients addictes per ser... només addictes, i els nivells de patologia, d'altres patologies mentals està pujant, amb la qual cosa tenim més patologia dual i els pacients triguen més a recuperar-se perquè hi ha que tractar els dos trastorns alhora. Això és molt important, tractar els dos alhora.
I en cas de recaigudes, com ho gestioneu això?
Clar, depèn, perquè recaigudes n'hi ha moltes. Tècnicament hi ha caigudes i recaigudes. Quan és una caiguda vol dir que hi ha hagut un consum esporàdic en un moment donat, el pacient ve, ens ho explica i intentem revertir la situació ràpidament. Quan és una recaiguda per nosaltres és que el pacient ha tornat a recuperar totes les conductes addictives que tenia, és a dir, torna a estar en el punt inicial del tractament, com quan va arribar, però una mica pitjor, perquè a més hi ha un sentiment de culpa d'haver recaigut, i aleshores aquí ens toca començar una mica de zero. Quan és una caiguda, ho gestionem d'una manera diferent.
I els pacients són conscients? Tots els que venen al vostre centre són conscients del que els està passant?
No, no. Hi ha un nivell de consciència alt, però hi ha una negació de la malaltia. És a dir, hi ha l'autoengany. És, jo no estic tan malament com aquests, no és per tant, això és molt exagerat. Això és una constant en els pacients. Hi ha alguns pacients que no. Molts venen obligats per la família, venen forçats per parelles, per famílies. Altres sí que venen pel seu propi peu, i evidentment algú que arriba pel seu propi peu té un millor pronòstic.
Clar.
Que no una persona que ve obligada, perquè aleshores la feina que ens toca és convèncer-lo que sí que hi ha un problema i fer-li veure que hi ha un problema.
Clar. I quines són les dificultats principals a les que s'enfronten els pacients durant la recuperació?
Clar, les dificultats principals, depèn de cada pacient, són diferents, però a nivell general et diria, vivim en una societat molt ràpida, molt de pantalles, amb estímuls d'alcohol per tot arreu, i tots aquests estímuls fa que el pacient s'hagi d'enfrontar cada dia a situacions molt complexes, i més des d'un centre de dia. Des d'un centre d'ingrés és molt fàcil perquè està tancat allà i no veu estímuls, però en un centre de dia doncs, han d'anar pel carrer, han de tornar a casa, han de passar per davant dels bars, han de passar per davant d'on es ven loteria, han de passar... Tenen un telèfon mòbil amb una pantalla...
Ja.
Dificulta el tractament.
I quin rol tenen les persones amb experiència de recuperació en l'equip del centre?
Dintre l'equip hi ha dues persones que són pacients recuperats, que s'han format després en diferents àmbits i fan teràpies grupals i assisteixen als psicòlegs també. Vull dir, es fan teràpies conjuntes i teràpies que només fan ells, en funció del tipus de teràpia i el que anem a tractar.
I vosaltres, a nivell de col·laboració, ho feu amb altres centres residencials o quina relació manteniu amb ells?
Nosaltres treballem amb diferents centres residencials, com et deia abans. Si hem de derivar un pacient perquè no és apte per estar en el nostre centre, o pot ser-ho més endavant, però en aquell moment no pot ser-ho, busquem un recurs adequat. Aleshores, tenim diversos centres de referència de la nostra confiança on derivem pacients. Si són menors, per exemple, no tractem menors d'edat, doncs tenim un recurs. Si són determinades característiques de personalitat, tenim un altre recurs, en funció de cada pacient.
Ara que has mencionat els menors, us heu trobat amb molts casos de menors que hagin acudit al vostre centre?
Cada vegada venen més. Cada vegada el que abans era impensable ara s'està convertint en una problemàtica important, sobretot per aquest accés a les pantalles. Llegia una notícia ahir mateix que deia que a partir dels 10 anys un 20% de menors estan veient porno.
Déu-n'hi-do.
Amb 10 anys, no? Clar, aquí això provocarà problemes segur, perquè amb 15-16 ja tindrem un problema, una problemàtica amb això.
I quins són els requisits legals i sanitaris que heu de complir per operar com a centre especialitzat en addiccions?
Hi ha un registre sanitari de la Generalitat de Catalunya, que és l'entitat que està fent que puguem treballar. És a dir, passem uns controls, fem uns protocols, ells ens donen un número per poder treballar. Sense aquest número, en principi, cap centre sanitari podria treballar. I són ells els responsables de controlar això. Cada centre, en funció de les especialitats que té uns requisits diferents. Si dones medicació, doncs has de tenir una farmàcia i un farmacèutic. Si fas teràpia psicològica, has de tenir un psicòleg. I aquests són els requisits més els estructurals de com a centre.
I com integrem la reinserció social i laboral en el procés terapèutic?
El perfil dels nostres pacients, la majoria venen amb feina, la majoria tenen una família darrere que els està ajudant, la majoria tenen amics. Aleshores, això per nosaltres és bastant fàcil, perquè no s'ha perdut tota la xarxa.
Clar.
Ells ja tenen la xarxa. Sí que hi ha un perfil d'altre pacient que s'ha de refer tota la seva xarxa, i aleshores el que fem és aquest acompanyament en diferents serveis a aquesta reinserció sociolaboral.
Quin diries que és el perfil o el perfil habitual dels usuaris que acudeixen al vostre centre, ja sigui per edat, consum...
Mira, et diria que és un home de 30-40 anys addicte a la cocaïna i a l'alcohol. Això no vol dir que no tinguem de tot.
Clar, imagino.
Però seria el perfil mig.
I quines mesures preneu per evitar estigmes i garantir la confidencialitat dels pacients?
Clar, la confidencialitat dels pacients està garantida mitjançant un contracte terapèutic. El fer teràpies de grup això és complicat de controlar. És a dir, perquè el que passa dintre d'un despatx amb un professional, evidentment, està sota el secret absolut, però el que passa amb una teràpia de grup l'està escoltant molta gent.
Clar.
Aleshores, la nostra fórmula és que tots els pacients que venen al centre signen un contracte de confidencialitat. Aquest contracte els obliga a no explicar res del que passa dintre de la sala de teràpia. Si això es trenca, és motiu d'expulsió del centre.
I com veus el futur del tractament de les addiccions? I quins reptes creus que afronteu com a centre?
Mira, el repte principal són les noves drogues, que cada vegada estan arribant drogues més potents, més pures. L'enginyeria genètica ha fet que les plantes de marihuana, per exemple, siguin molt més potents del que eren abans. Això és un repte perquè genera molta patologia dual. Després, totes les addiccions no tòxiques, és a dir, pantalles, pornografia, sexe, compres compulsives. Aquesta societat en la que vivim tan de pressa provoca molt això. Després, associat a això, venen molts trastorns de l'alimentació, molts trastorns de la personalitat. Tot això crec que són els nous reptes que ens estem trobant últimament.
Mm-hmm. I ja com a última pregunta et vull demanar que si pots donar un missatge a alguna persona que està passant pel mateix o que està intentant buscar alguna ajuda però dubta i té por.
Clar, quan tu parles de centre de drogodependències, la gent té por, perquè pensa que allà dintre es trobarà el que ens trobàvem als anys 80, no? Que hi ha heroïnòmens tirats pel terra, és aquest l'estigma que s'ha generat. De fet, la prevalència de la malaltia d'addicció és un 10% a la població. Tots tenim algun conegut proper que té la malaltia d'addicció. Si els pacients no aconsegueixen tractar amb aquest propi estigma, sabent que és una malaltia comuna, que és una malaltia com qualsevol altra, el que passa és que totes les malalties mentals estan estigmatitzades, no només l'addicció, sinó hi ha moltes que estan estigmatitzades. I el missatge seria: veniu i mireu. Veureu que la gent que hi ha és absolutament normal, que la gent que s'està recuperant és gent supermaca, que, bueno, hi ha de tot, com a tot arreu.
Clar,
com a tot arreu, però el perfil seria d'una persona normal, absolutament normal, val? El que enteníem com a normal, que tu no podries diferenciar un dels meus pacients caminant pel carrer.
Clar.
Seria una persona sense cap estigma i sense cap conducta estranya.
Molt bé, doncs, Xavier Torrente, director del Centre Convens Tractaments, un plaer haver-te tingut aquí el Connectats amb nosaltres.
Moltes gràcies, Anna.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, Connectats.
El campus Salut Bellvitge s'ha convertit en un dels grans referents europeus en la lluita contra el càncer. L'Institut Català d'Oncologia, l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'IDIBELL i la Universitat de Barcelona han rebut l'acreditació europea com a Comprehensive Cancer Center, el màxim reconeixement del continent en l'abordatge integral del càncer. Es tracta de l'únic centre de l'Estat on hi treballen conjuntament tres institucions públiques independents que integren recerca, prevenció i atenció assistencial. Marxem cap al Prat Ràdio on tenim el Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I per conèixer doncs, quin impacte tindrà en els pacients i també en la recerca a casa nostra, parlem amb el director de l'IDIBELL i és el doctor Gabriel Capellà. Què tal? Bona tarda. Com està?
Hola, bona tarda.
En primer lloc,
content d'estar aquí.
Igualment també per nostra. En primer lloc, què significa exactament ser acreditat com a, a veure si ho diré bé, Comprehensive Cancer Center o CCC, no? En aquest sentit.
Sí. Mira, és una... Comprehensive Cancer Center, òbviament, és anglès. El que vol dir és que és ser un centre integral del càncer.
Uh-huh.
I el que vol dir és de que el campus de salut Bellvitge, en el qual hi ha dos centres hospitalaris, l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Institut Català d'Oncologia, una universitat, la Universitat de Barcelona, i un centre de recerca, que és el que jo dirigeixo en aquest moment, doncs són capaços d'oferir una atenció al que anomenem ara el contínuum del càncer, que va des de la prevenció, el control, el diagnòstic precoç, el tractament, amb les seves diferents modalitats, també acompanyar a final de vida, si arriba a ser el cas, i també incloem el que anomenem l'avaluació en recerca, en l'avaluació dels serveis sanitaris. És entendre si el que estem fent té un impacte i si a més ens ho podem permetre des del punt de vista econòmic.
Clar, el fet que sigui tot aquest procés, no? Vostè deia, no? Des de la prevenció fins al tractament, no? Tot aquests processos que s'han de passar pel mig, entenc que també doncs, ajuda molt, no? a l'hora d'abordar el càncer.
Sí, jo crec que en un reconeixement, vostè ha començat com dient, què vol dir això? Això sobretot és un reconeixement de molts anys de feina. Som un campus que és el campus que opera més càncers d'Espanya, que es diu Ràpid, i on tenim un centre monogràfic, com l'Institut Català d'Oncologia, que aborda totes les altres branques del tractament que no sigui no quirúrgic. L'hospital també ofereix el diagnòstic. Aleshores, aquest reconeixement també inclou altres dimensions, que una podria ser la docència, que seria la que ofereix la universitat, i després nosaltres, que catalitzem la generació del coneixement. És molt important ser capdavanters en la generació del coneixement perquè això acaba tenint un impacte directe en l'assistència del futur.
Com ha anat el procés per aconseguir aquesta acreditació?
Sí. Això és una acreditació voluntària. Aquesta organització, la OSGI, és una organització privada que va treballant des de fa temps per, definir uns estàndards de qualitat. A dia d'avui això està solapant-se amb una iniciativa ja més de la comunitat europea perquè, tots els països europeus estiguin, sotmesos al mateix sistema d'acreditació. I sabem que, havent aconseguit aquesta acreditació, també tindrem l'acreditació ja no privada, sinó pública o de la Comissió Europea. Això portem buscant-ho des de fa 10 anys. Aleshores, tu necessites, que coincideixin tots els astres, no? Per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. I en els últims 5 anys s'ha treballat molt en un procés que va endegar inicialment a l'Institut Català d'Oncologia per aconseguir aquesta acreditació des del convenciment de que nosaltres érem un centre de càncer integral. I ara el que tenim és, hem vist refrendat, validat aquest convenciment.
Uh-huh. El seu és l'únic reconeixement que hi ha d'aquestes característiques al conjunt de l'Estat. Què representa això? Per què és tan rellevant?
No, som el segon. Som el segon. Però què representa? Representa que en un futur la Unió Europea ha dit que l'any 2030 vol que tots els europeus que malaltin de càncer estiguem atesos amb centres o institucions que tinguin aquesta etiqueta, perquè això és una manera de garantir la qualitat i la equitat. Aleshores, nosaltres què vol dir? Pues que estem entre, òbviament, els capdavanters, és posar per escrit el que ja som, el que ja sabíem que érem, i és una palanca per continuar oferint a la nostra població pues, aquesta qualitat en l'assistència. Uh-huh. I en moments, no, que es qüestiona tant, no, l'assistència, pues, el nostre territori, del qual estem molt orgullosos, també ha d'estar orgullosos de que tinguem aquesta capacitat de poder oferir aquesta qualitat contrastada per tercers i, a més, de naturalesa internacional.
Uh-huh. En aquest sentit, entenc per les seves paraules que els i les pacients no haurien de notar cap canvi, no?, respecte doncs, a l'atenció que reben, però jo no sé si aquesta acreditació també els obre portes a tenir accés, no sé, a novetats tecnològiques o alguna altra cosa.
Bé, el que és difícil amb l'atenció en la medicina i en l'atenció en càncer en particular és estar al dia. Vull dir que normalment, afortunadament, els avenços són molts i en moltes dimensions. I mantenir-se al dia és la dificultat que afronta tot el sistema. Amb una acreditació com aquesta, consolidem el que tenim i també ens dona una millor posició per continuar estant al dia i oferir els tractaments i l'atenció, que no només és de tractament capdavantera, als malalts de la nostra àrea d'influència.
En aquest sentit, doctor Capellà, quines millores haurien de percebre en quant a diagnòstic o en quant a tractaments també en aquests propers anys?
Mira, en quant al diagnòstic, jo crec que estem posem a disposició les millors tècniques diagnòstiques disponibles en aquest moment per diagnòstic, per exemple, per la imatge. I que avui estiguem al dia no és una garantia que en 5 anys continuem al dia. L'acreditació ens ha d'ajudar a mantenir aquesta capacitat de ser capdavanters. Poso un altre exemple. El nostre servei d'oncologia radioteràpica està oferint totes les modalitats terapèutiques de frontera amb radioteràpia que maximitzen l'impacte positiu al tractament, disminuint les complicacions. I, per exemple, hi ha una mena de radioteràpia local que s'anomena braquiteràpia, que som referents. Amb totes aquestes dimensions, sempre és important continuar estant al capdavant. I també ho estem fent amb les teràpies avançades. Nosaltres estem aquestes teràpies que anomenem cel·lulars, immunoteràpies. Tenim la possibilitat d'oferir als nostres malalts les darreres generacions d'aquestes teràpies i ara es tracta de continuar oferint les novetats que vagin apareixent de manera que sempre els nostres malalts tinguin com a mínim la possibilitat, si volen, que moltes vegades és en un context d'estudis, d'assajos clínics, a l'accés a aquestes teràpies avançades.
Suposo que també el fet de tenir aquesta acreditació genera encara més sinergies que segurament ja existeixen, evidentment, a nivell europeu, no? A l'hora d'investigació, de recerca...
Sí. Bé, a nivell de recerca, que seria com la part que m'interessa o és la que jo puc representar de manera més directa, a mi el que m'agrada dir és que se'ns reconeix com un centre capdavanter perquè integrem totes les dimensions de la generació del coneixement en càncer. Evidentment que reforça la dimensionalitat europea, però és una dimensió europea que tenim molt consolidada. Tenim moltes, col·laboracions, molts projectes internacionals, molts dels nostres investigadors els mantenen al llarg dels anys i aquí, pues, evidentment, obre la porta per tenir accés a noves oportunitats, doncs en aquest cas per abordar problemes adaptats al nostre entorn, que és un entorn ric i també complex, per les moltes tensions de població, de densitat, que moltes àrees de moltes ciutats del nostre entorn, en aquest cas ara em refereixo al Baix Llobregat i a l'Hospitalet, estan afrontant en la darrera dècada, principalment.
I en aquest sentit, també, jo no sé si suposarà aquest reconeixement que, doncs, no sé, que serveixi com una mena d'atracció, no?, per al talent, fins i tot jove, podríem dir, fins i tot per investigar, sí. No?, el fet de tenir aquesta acreditació.
Sí. Bé, nosaltres sempre diem, el nostre Institut de Recerca sempre diu que volem ser un referent europeu en la recerca. El càncer representa el 50% de la nostra recerca i que volem ser un referent arrelat al nostre territori. I aquest arrelament al nostre territori passa per ser capaços d'atreure i retenir el talent. No és fàcil. És molt competitiu, afortunadament, i aquesta etiqueta òbviament reforça la nostra capacitat d'atracció d'aquest talent.
Senyor Capellà, volia acabar preguntant-li, doncs, ara amb aquest reconeixement, quins reptes també o quins objectius us marqueu, no?, de futur amb aquest segell?
Pues els objectius que ens marquem de futurs són aquesta continuïtat. Tenim un tresor, perquè és un tresor. En el nostre territori i al nostre campus, quan ve un malalt al càncer, la primera visita a la que marca, diguem, el diagnòstic de el que serà l'estratègia de tractament, els malalts estan atesos per tots els especialistes que valoren conjuntament el seu cas. Hem de mantenir això. Hem d'oferir les novetats que vagin apareixent. Aquí vull destacar, diguem, el ser capdavanter per part de l'Hospital Universitari de Bellvitge de procediments diagnòstics i endoscòpics, per exemple, que són invasius, que són de tractament per en moltes ocasions, així com la incorporació de cirurgies robòtiques i de les darreres tècniques de generació. Uh-huh. I cap endavant, amb totes les especialitats de tractament, ser capaços de, diguem, sempre estar al capdavant i alhora informar, analitzant els nostres resultats a les autoritats, als planificadors, de quines són les millors decisions, perquè nosaltres treballem en un sistema nacional de salut i per nosaltres la qualitat ha de ser compatible amb l'equitat en l'accés als tractaments.
Uh-huh. Doncs hem parlat amb el doctor Gabriel Capellà, és el, doncs, el director d'aquest IDBEI, que és un d'aquests organismes del conglomerat que ha rebut aquest reconeixement. Felicitats, per cert, doncs, per aquest reconeixement europeu i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Inconnectats i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connectats amb Carme Reverte.
Vols marxar amb el Volvo blau que ens hem comprat de segona mà? Agafar qualsevol carretera i deixar-te portar allà on et porti, allà on ell no ha anat mai, lluny dels camins que ja ha fet masses anys. Ja mira el cotxe que ara ja de vell es torna a sentir desitjat. El seu destí seriós de rigorós blau fosc ara es comença a capgirar. Oblida contencions, vol que el premin a fons, vol embrutar-se amb pols i fang. Es deixa anar feliç sabent que tenim ja la seva fi a les nostres mans. Encara és elegant el nostre Volvo blau de segona mà. Potser el va conduir un alt executiu d'alguna multinacional, o va ser el cotxe d'un polític sempre amb xofer al volant. Segur que no ha explorat mai llocs inhòspits buscant un descampat on sota la foscor d'una refugi a l'amor més passional. Encara és elegant el nostre Volvo blau de segona mà. Encara és elegant el nostre Volvo blau de segona mà. El premin a fons vol embrutar-se amb pols i fang. Es deixa anar feliç sabent que tenim ja la seva fi a les nostres mans. Encara és elegant el nostre Volvo blau de segona mà. Encara és elegant el nostre Volvo blau de segona mà. Encara és elegant. El Volvo blau, la segona mà.
la lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Un, dos...
foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Un altre lloc, un altre temps, on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit.
Connectats amb Carme Reverte.
Ai, Dolors, porta'm al ball. Avui que ve tothom, avui és quan quan hi hem d'anar. Ai, Dolors, vindré cap al tard amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix. I Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat, ni Dolors cap dit despistat que fregui una esquena per casualitat. Avui, Dolors, jo picaré un ritme amb les mans mentre tu treus els tiquets de l'enèsim combinat. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi i d'aquesta història que s'ha anat acabant. Va, Dolors, que avui serem dos nens grans. Res de tonteries, res de ser especials. Un, dos, tres. Un, dos, tres, xa, xa, xa. Te lo punta, te lo punta i torna a començar. I Dolors, ningú esperarà cap escena dolça davant cap portal, ni Dolors, cap gran veritat serà revelada quan es faci clar. Avui, Dolors, mourem el cos al compàs d'un tambor accelerat, d'una gran línia de baix. Avui, Dolors, proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi, d'aquesta història que ja no és important. Un que ens defineixi en tres acords, un que ens expliqui a la posteritat, un que conscientment sigui un punt i final. Dolors, Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar. Dolors, un que sembli impossible que pugui acabar.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Marc Tendera. Què tal, Marc? Com estàs?
A la teva ràdio.
Molt bé.
Molt contents.
Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Des del 15 d'octubre fins al 7 de novembre, la Biblioteca de Llefià, Xavier Soto, acull una exposició dedicada als personatges més emblemàtics dels 100 anys de l'editorial Joventut. Fundada el 1923, ha aportat obres com Peter Pan, Alicia o Tintín i ha col·laborat amb figures clau de la literatura i la il·lustració catalana. Per descobrir més sobre aquesta mostra i sobre el llegat d'una editorial que ha marcat generacions, marxem fins a Badalona per parlar amb Mar Cendrera, codirectora de Joventut, i amb la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Mar Cendrera. Què tal, Mar? Com estàs?
Molt bé. Aquí molt contenta de que ens hagueu invitat.
Primer, per fer una miqueta de context, com neix la idea d'organitzar aquesta exposició a la Biblioteca de Llefià Xavier Soto?
Doncs, de fet, el que nosaltres vam fer pel nostre centenari, que va ser el 2023, va ser una exposició que vam estar exposant als jardins del Palau Robert de Barcelona. Llavors, posteriorment, després el Servei de Biblioteques de la Generalitat es va interessar en adaptar aquesta exposició en un format itinerant que pogués rodar per diferents biblioteques del país, i llavors qualsevol biblioteca podia com sol·licitar acollir-la, que entenc que afortunadament ha sigut el cas de la Biblioteca Llefià Xavier i Soto.
I hi ha algun fil conductor en la mostra?
Vam pensar que una manera de fer un breu repàs de la nostra trajectòria, que fos així com amable per al lector, era com rescatant els personatges més emblemàtics que han aparegut en els nostres llibres en aquests 100 anys dins el camp de la literatura infantil i juvenil. Llavors, a la mostra s'hi poden trobar 19 personatges que s'han publicat a Joventut, en què en l'elecció hem tingut en compte diferents criteris com la repercussió de l'obra, de l'autor o de l'il·lustrador.
I quins són alguns d'aquests personatges més emblemàtics que hi podrem trobar?
Doncs hi ha personatges que poden ser coneguts per pràcticament tothom, com ara Peter Pan, que la nostra editorial es va publicar el 1925, molt abans que aparegués Disney aquí, o l'Alicia en el País de les Meravelles, o Mary Poppins, Tintín, per suposat, la Pipi Calces Llargues, el Cinc, de Ned Blyton, o més recentment Narval, de Ben Clanton, que ara mateix és dels llibres que més venem. I alguns potser no tan coneguts com l'Entrepassomnis de Michael Ende o la Bombolleta de Montse Ginesta o Pop al carter de l'espai del Guillem Pegó.
I hi ha alguna peça o edició que considereu que és la joia de la corona dins d'aquesta exposició?
Doncs la veritat és que la intenció era no ressaltar-ne cap per damunt de les altres, perquè considerem que cadascuna d'elles en la seva mesura va ser un referent a la seva època. Així que qui visiti l'exposició pot trobar la seva pròpia joia de corona, ja que creiem que hi ha per qualsevol generació.
Clar, com bé has mencionat abans, el 2023 vau fer un segle de trajectòria. I com ha estat la tria d'aquests llibres i materials per mostrar-ho tot?
Doncs vam comptar, per sort, amb la col·laboració de la Mònica Baró, que és una doctora en biblioteconomia i documentació, que en el seu moment va realitzar la seva tesi doctoral sobre les edicions infantils i juvenils de l'editorial. Llavors, gràcies a ella i altres col·laboradors, vam poder fer la selecció de personatges i també els textos representatius de cada obra. I després, el material fotogràfic que es pot veure a l'exposició forma part del nostre fons històric i en alguns casos també hi ha reproduccions i il·lustracions originals dels nostres llibres.
I quin paper han tingut els il·lustradors en aquesta exposició, tenint en compte noms com Lola Anglada o Joan Junceda?
Aviam, per nosaltres la il·lustració sempre ha tingut un paper molt important en els nostres llibres. Tant és així que en el nostre catàleg actual, majoritàriament aquí tenim som alguns il·lustrats. I en el passat vam apostar perquè grans obres com Alicia en Terra de Meravelles, que ja venien il·lustrades originalment per artistes de renom com John Tenniel, doncs fossin adaptades per il·lustradors de casa nostra com Lola Anglada per mirar de donar més visibilitat al talent dels il·lustradors d'aquí com John Seda o Josep Narro. Llavors, alguns dels personatges de l'exposició van ser escollits en part per haver sigut dibuixats per aquests il·lustradors.
Clar. I a qui diries que va dirigida l'exposició? És per a tots els públics?
Sí, jo diria que sí, que sobretot doncs, els lectors més nostàlgics podran trobar referents de la seva infància, però esperem també que els nous lectors també hi puguin trobar personatges que coneguin, com Narval, o almenys que considerin interessants i que es vulguin, tinguin més ganes de saber d'ells.
Anem a parlar ara una miqueta sobre l'editorial Joventut. Com definiries l'aportació de l'editorial al panorama català i espanyol?
Crec que, en general, la història de la nostra editorial explica una mica la història de l'edició tant a Catalunya com a Espanya al darrer segle. Ara, segurament les aportacions més rellevants que recordi el públic, siguin, per exemple, Tintín o el Cinc de Ned Blyton, però la nostra editorial també va ser la responsable de traduir per primer cop, tant en català com en castellà, grans obres de la literatura universal, com les rondalles de Grimm o d'Andersen, o llibres com Heidi o Pinocho, o novel·les de grans escriptors com Curwood, Zweig o Thor Heyerdahl, també.
José Cendrera va fundar l'editorial Joventut el 1923. Què creus que el va moure a crear una editorial en aquell moment històric?
En els seus inicis, el meu besavi treballava a la Societat General de Publicaciones, que era com un conglomerat editorial que estava especialitzat en publicacions periòdiques, que més endavant va esdevenir en IMSA, que és l'editorial de revistes tan famoses com la Lectures, que sí, tothom coneix. Llavors, Josep Cendrera va impulsar la publicació de llibres dins aquesta societat, primer com a suplement de les seves principals revistes. Però veient l'acollida que va tenir per al públic general, va decidir impulsar diversos segells editorials especialitzats en llibres dins el mateix conglomerat, entre ells Joventut, que estava especialitzada en edicions populars per fer arribar grans obres al públic general.
I quin diries que ha estat el secret per mantenir viva una editorial independent durant tantes dècades?
Jo crec que no hi ha secret en si, sinó que és més aviat un saber-se adaptar als temps. No sé, en el temps de la dictadura doncs, només publicàvem aquelles publicacions que podien sobreviure a la censura i també vam començar a obrir bastant de mercat a Amèrica Llatina, que és el que va possibilitar que poguéssim subsistir durant bastants anys. Més endavant vam agafar un perfil més generalista per a mirar de vestir tot tipus de mercats amb diferents gèneres literaris i avui en dia, que la competència és molt major i no tenim els mateixos recursos que un gran grup editorial, ens hem especialitzat en literatura infantil i juvenil, que és el gènere en què tenim més tradició i millor implementació en el mercat.
La publicació de Tintín en català i castellà diríem que va ser com un pas clau. Com va arribar aquell acord amb Hergé?
Doncs va arribar de la manera que arriben quasi totes qualsevol tipus de publicació, que és que la seva editora, Conxita Cendrera, que és com el màxim referent dins de la nostra editorial, va conèixer tant l'editor d'Hergé com el propi autor a la Fira del Llibre de Bolònia, que és com la més important a nivell internacional dins del món del llibre infantil i juvenil. Va quedar molt entusiasmada amb l'obra d'Hergé i en tornar a Barcelona va presentar-la al comitè editorial amb la intenció de publicar-la, però el comitè no va rebre la proposta amb bons ulls perquè en aquella època els únics còmics que es llegien aquí eren les vinyetes de la revista TVO, que tenien un cost molt inferior als àlbums de Tintín que volia publicar ella. I degut a la seva insistència, qui sí que va confiar en la proposta va ser el seu pare, Josep Cendrera, així que el primer àlbum que es va publicar en castellà va ser el 58, però fins ben entrats als anys 60 no van començar a ser uns llibres rentables.
Clar. I també vosaltres heu estat pioners en portar autors internacionals com Zweig, Andersen o els germans Grimm. Què va significar això en el seu moment?
Penso això, com el que comentava abans, que una de les grans aportacions a l'editorial ha sigut en el camp de la traducció. Així que gràcies a l'ull dels nostres editors i editores, doncs les societats catalana i espanyola van conèixer per primer cop l'obra d'aquests autors i també de molts altres.
I com diries que ha evolucionat l'editorial al llarg d'aquest segle, tant en formats com en públic objectiu?
Hem passat de ser una editorial generalista, publicant tot tipus de gèneres, amb tot tipus de formats, a especialitzar-nos a literatura per nens i nenes. De fet, es diu que un dels grans enginys del meu besavi era amortitzar una obra en tots els formats possibles, sent un dels precursors del llibre de butxaca en el nostre país. I també l'editorial va ser un dels precursors en el gènere de l'àlbum il·lustrat, que quan vam començar a publicar-los doncs no hi havia pràcticament altres editorials que ho fessin, i ara mateix n'hi ha centenars. Pràcticament és un gènere que toca en qualsevol editorial mínimament comercial.
I avui dia, quins són els grans reptes d'una editorial com la vostra davant totes les noves tecnologies que han anat sorgint i els hàbits de lectura digitals?
Jo crec que el repte no és tant en la lectura digital, sinó com en totes les noves formes d'entreteniment que hi ha, ja sigui pel·lícules, sèries, xarxes socials, videojocs o el que sigui. Però, per sort, a especialitzar-nos en literatura infantil i juvenil no ens afecta tant perquè el que s'intenta és que nens i nenes estiguin quan més allunyats a les pantalles millor, així que nosaltres apostem per al llibre en paper i, de moment, subsistim.
Està funcionant, sí, sí.
Sí.
I quins projectes de futur teniu pensats després del centenari que va ser el 2023?
Doncs la veritat és que no tenim molts plans del centenari. Per nosaltres va ser una efemèride molt gran, de la que encara ens estem recuperant. Després del centenari ens vam traslladar d'oficines i encara estem com adaptant-nos als canvis, així que per ara bàsicament ens centrem en el que millor sabem fer, que són bons llibres pels petits de la casa i poca cosa més.
Anar veient sobre una mica el dia a dia, no?
Exacte.
I ja, per acabar, vull preguntar que si haguessis escollir un sol personatge de tots els que heu publicat que representés l'essència de joventut, quin seria i per què?
Jo crec que, com és d'esperar, escolliria Tintín, però sobretot pel referent històric que representa l'obra d'Hergé. Tintín va néixer primer com una propaganda imperialista de la revista Petit Vingem, però gràcies a la seva popularitat, l'autor va poder desvincular-se de la revista i va començar a crear les seves històries sense el condicionament de l'editorial. Poc tenen a veure les primeres obres que tenia sobre, bueno, propaganda antisoviètica o dels negres al Congo que perseguien els blanquets, com després tota la resta de l'obra. Llavors m'agrada pensar que d'alguna manera la seva història, la història de l'obra d'Hergé, té algunes semblances amb la nostra editorial, que també va néixer, no?, d'un conglomerat potser més generalista i que a poc a poc s'ha anat especialitsant i descobrint la seva essència.
Molt bé, doncs ja sabeu que des del 15 d'octubre fins al 7 de novembre podeu anar a veure aquesta exposició a la Biblioteca de Llefià Xavier Soto i moltíssimes gràcies, Mar Cendrera, codirectora d'Editorial Joventut, per passar-te pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres.
...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. El 91.5 de la FM. Cada diumenge a les 6 de la tarda.
Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. La marxa infantil de regularitat ha celebrat aquest diumenge la 66a edició. 2.200 infants han fet un recorregut de 10 quilòmetres amb sortida i arribada al parc de Ramon Barnils, que passa per paratges emblemàtics de Collserola, com Can Calders, el Pi d'en Xandri i la Torre Negra. El coordinador de la marxa, Oliver Giralt, ha celebrat a Cugat Media el transcurs de la trobada i ha assegurat que no s'ha registrat cap incidència destacada. 175 voluntaris i una trentena d'efectius de Protecció Civil, Creu Roja, Policia Local i ADF han col·laborat per fer possible aquesta caminada tradicional. Enguany, a més, la recaptació s'ha destinat al projecte solidari de l'Escola d'Excursionisme del Club Muntanyenc Sant Cugat. Sant Cugat ja disposa d'un mapa de patrimoni cultural, una eina en línia que recull 949 elements entre arquitectures, cultura, patrimoni natural i expressió immaterial classificades i geolocalitzades. El projecte, fruit de la col·laboració entre el Museu i la Diputació de Barcelona, sistematitza per primera vegada en format digital tot el llegat cultural de la ciutat i facilita la conservació, la recerca i la difusió del patrimoni local. Rodríguez destaca que el mapa recull totes les arestes del patrimoni cultural, des d'edificis conjunts i conjunts arquitectònics, fins a escultures, plaques commemoratives i tradicions populars. Nou poetes de diferents generacions s'han reunit aquest dissabte al Monestir de Sant Cugat en un dels actes del Festival Nacional de Poesia, que celebra 25 anys. Els poetes del segle és com s'ha anomenat aquest acte, que ha comptat amb Mireia Calafell, Biel Mesquida, el duet Blanca Llum Vidal i Sara Fontan, Adrià Targa, Maria Callís, Pol Guasch, Josep Pedrals, Marta Pessarrodona i Enric Casasses. El claustre, el soterrani i la sala capitular han estat alguns dels racons des d'on els poetes han recitat davant de més d'un centenar d'assistents. Desenes de caparrots i capgrossos d'arreu del territori han recorregut els carrers de Sant Cugat aquest dissabte durant la novena Diada de Testes, una iniciativa organitzada per la colla local Els Caparrots de Sant Cugat, que serveix per apropar-se al veïnat. A més, aquest any s'han sumat a la celebració els capgrossos de Martorell, els capgrossos de Premià de Mar, els bouets i la vaqueta del Raval, els nans i capgrossos de Terrassa i l'esparvé de Trabucaires de Sant Cugat. I de moment això és tot. Més informació a cugat.cat. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
Club Helsing patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs bé, hem tingut de tot, de diferents marcadors i resultats i alguns equips doncs, que continuen la bona dinàmica. És el cas, per exemple, del Sant Cugat masculí de futbol que encadena la tercera victòria consecutiva i també el primer triomf, per exemple, de la West masculina de bàsquet o del primer equip masculí de l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat.
Ara farem aquest repàs de marcadors, però no només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva de la ciutat. Joan, avui amb qui t'acompanyaràs?
Doncs mira, avui tenim un programa farcit de protagonistes. Primerament tindrem l'entrenador que va debutar a la banqueta del primer equip masculí de l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat masculí, l'Andy Colaiani, que ja ens acompanya aquí a l'estudi, amb un debut triomfant 1-6 a la pista del Jolaseta. També parlarem del primer equip masculí del júnior de futbol que en aquesta nova temporada, nova categoria, van pujar a segona catalana, doncs no acaben d'anar del tot bé, només una victòria en 5 partits, i tindrem el seu director esportiu, l'Òscar González. A més, aquest divendres hi va haver la presentació dels equips del Club Gimnàstica Sant Cugat. Farem 5 cèntims amb la seva directora tècnica, la Noemí Lupon. I també pendents de la 8a edició de la Marxa de la Salut, la Marxa Nòrdica, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat, i també tindrem protagonistes. Arriba el 9 de novembre i avui escalfarem motor. Serà en Sergi Josa i en Jaume Llugany, que ens explicaran. tots aquests últims detalls i bé, tot pendent per fer aquesta marxa nòrdica.
Abans de tota aquesta teca, et sembla si fem aquest repàs de marcadors?
Doncs posem en ordre els marcadors. Posem en ordre els marcadors de la jornada. En bàsquet, Barbastro 68, Unió Esportiva Sant Quan Masculina 74.
Primer triomf dels de Marc Solanes a la tercera FEP a la pista aragonesa.
En futbol, Sant Quan Masculí 2, Cubelles 1.
Els de Joel Bravo sumen el tercer triomf consecutiu i s'enfilen a la part alta del grup 3 de Primera Catalana.
Més futbol, Sant Quan Femení 1, Igualada 2.
Les santcuatenques veuen com les igualadines remunten en dos minuts fatídics.
En futbol sala, Olímpic Floresta 1, Pineda 0.
Els florestans segueixen amb bona dinàmica i continuen a la part alta de la taula.
Més futbol sala, futbol sala Sant Quan Femení 5, Sant Vicenç 3.
Les de Manel Muñoz guanyen el primer partit de la temporada.
Pozuelo 28, Rubí Sant Quan Femení 7.
Les santcuatenques encadenen la segona derrota després de 3 jornades.
Getxo 29, Rubí Sant Quan Masculí 32.
Els de Patxi Castroviejo són quarts després de 2 triomfs consecutius.
En hoquei patins, Oxigen Patiu Quiclo Sant Quan Femení 1, Fraga 3.
Les vermell i negres competeixen molt bé, però es veuen superades davant un rival de molta qualitat.
Més hoquei patins, Jolaseta 1, Oxigen Patiu Quiclo Sant Quan Masculí 6.
Els santcuatencs golegen contundentment els bascos i debuten amb bon peu a la Lliga.
Granollers 35, en vol Sant Quan Masculí 29.
Els de Joel Sancho es veuen superats àmpliament pel líder del grup.
DSB Club Voleibol Sant Quan 3, MB Lugo 1.
Les santcuatenques sumen 2 triomfs en 2 jornades.
En hoquei herba, Júnior Femení 1, Complutense 2.
Les de Guille Carnicer es veuen superades per les madrilenyes.
I finalment, Júnior Masculí 2, Complutense 4.
Els madrilenys líders mostren la seva efectivitat de cara a la porteria. Fins aquí aquest repàs de marcadors. Jo m'acomiado, et deixo amb totes aquestes converses que ens has anunciat i tornem quan faltin 25 minuts pel punt de final per parlar d'aquesta 50a edició de la Festa de Tardor. Fins ara.
Molt bé.
Esport en marxa.
Comencem aquest esport en marxa i el primer protagonista és per un equip que ha debutat amb bon peu a l'Hockey Lliga Plata. Ens referim al primer equip masculí de l'Oxigen Patiu Quiclo Sant Cugat i una golejada contundent 1-6 a la pista del Jolaseta. Plantilla totalment renovada i amb un entrenador que arriba a Sant Cugat procedent del Palau Femení, on va aconseguir la Lliga de Campions. Però ha canviat el femení pel masculí i ha començat amb bon peu, que és el més important. Andy Colaiani, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Començar bé és important i guanyar 1-6 encara més, no?
Sí, era un desplazamiento difícil. Teníamos que ir hasta Guecho, hasta Bilbao. Y lo que tú dices, ¿no? Siempre los nervios del debut, superarlos. Y que haya sido así tan contundente, pues es importante para la dinámica del grupo.
¿Per qué vens a Sant Cugat?
Bueno, me gustaba el proyecto, ¿no? Me habían propuesto un proyecto a largo plazo, con gente joven. Era un poco lo que buscaba, ¿no? Encontrar un sitio donde disfrutar del hockey y poder exponer mis ideas y trabajar.
Treballar amb gent jove és sí. important perquè et fa créixer tu com a entrenador i també als jugadors, però també té el seu punt d'inexperiència, no?
Sí, bueno, es lo que le pasa a los equipos jóvenes, ¿no? Son un poco irregulares. Es lo que tú dices, hay que formarlos, hay que educarlos. El equipo tiene que encontrar un modelo de juego y en eso estamos y yo creo que de eso va a tratar esta temporada, ¿no?
¿Quin tipus d'hoquei vols que practiqui el teu equip?
Bueno, a mí me gusta siempre un hockey muy ofensivo, donde el equipo tenga la iniciativa, donde lo que pase en el partido esté relacionado con mi equipo, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. Me gusta un hockey directo también, mucha presión tras pérdida. Va un poco por aquí las bases del equipo.
Amb una plantilla tan nova, no només s'ha de parlar de rendiment tàctic, model de joc, sinó que també s'ha de veure com conviuen aquestes peces, com es coneixes tu a nivell de caràcter, no?
Sí, bueno, es gente joven, ¿no? Con las virtudes y los problemas de la gente joven de hoy en día, hay que ir un poco guiándolos, ayudándolos dentro y fuera de la pista. Creo que este trabajo lo estamos haciendo y nada, y hay que ser un poco un respaldo de los chavales, ¿no? También.
Fent una radiografia del grup, hi ha molt nivell, no?
Sí, hay buen nivel. La verdad que sí, estoy muy contento. Estoy sorprendido por el rendimiento de algunos jugadores que no me lo esperaba, pero sí, muy, muy, muy contento. Creo que tenemos un gran equipo con mucha calidad. Y lo que te digo, tendremos que solventar estas irregularidades que tienen los equipos más jóvenes sin experiencia, però crec que té un potencial enorme l'equip.
L'hoquei Lliga Plata, la segona categoria estatal, només puja el campió, el segon fa promoció sí. d'ascens. A priori, per tu, qui són els equips que estan cridats a ocupar aquestes dues primeres places?
Bueno, no sé, és una liga muy pareja, ¿eh? Creo que te lo comentaba en un audio que te había enviado en la semana. Te puedo decir un lote de equipos que creo que estarán arriba. Creo que el Vic estará por arriba, el Almataró estará por arriba, el Manlleu, los equipos de Galicia, este lote de equipos estará por arriba. Esperamos y aspiramos a estar nosotros también en este lote de equipos.
Perquè mirant la temporada passada, pràcticament hi havia dos, tres equips sí. que estaven a dalt, però sí, aquest sí, any sí. Heu tingut la sort, per dir-ho d'alguna manera, sí. que potser l'altre grup de l'hoquei Lliga Plata és més fort.
El més fort dices que és el otro.
Podria ser? O con
no,
no, respecte
no, no,
a la temporada passada?
No, la zona más difícil es la nuestra. Los equipos más fuertes están en la nuestra. Pero es lo que tú dices, no hay como dos equipos que se vean que van a aspirar a competir por el ascenso. Yo creo que aquí hay un lote de seis equipos que van a estar ahí arriba.
I la teva arribada, portaves uns anys amb l'hoquei patins femení i ara el masculí, per què canvies?
Bueno, es un poco lo que expliqué antes, ¿no? Buscaba un poco un proyecto a largo plazo y es lo que me la propuesta que tuve, ¿no? Me propusieron aquí venir en San Cugat con gente joven, armarme el equipo. Es un poco por eso el cambio.
¿Qué tal al club? ¿Cómo tan rabut?
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que estoy muy contento. Muy agradecido por la propuesta, al Oscar, al presidente Raymond. La verdad que muy contento y me hacen sentir muy cómodo.
Per acabar, hauríem de preguntar-te una miqueta, a banda dels objectius esportius també, els teus objectius personals aquí a Sant Cugat.
Bueno, mi objetivo al final es siempre seguir creciendo, ¿no? Yo soy entrenador que vivo de esto, he dejado mi país para dedicarme a lo que me gusta, a lo que me apasiona y mi idea y mi proyecto es seguir dedicándome a esto y para eso necesito seguir creciendo, mejorando, que el equipo mejore y a la vez mejore yo también, ¿no?
I l'hoquei patins català, com el veus? Creus que està en un molt bon moment de salut?
Yo creo que es de los mejores del mundo. Sí, 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 sí. Cada vez hay más niños que juegan al hockey con cosas para mejorar, como cualquier disciplina en cualquier parte del mundo, pero la veo muy bien.
Molt bé, doncs, Sandy Colaiani, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí en directe a l'estudi Ramon Barnils. Aquest dissabte debutes a casa, 7:45 del vespre, davant el GEC de Girona, i a seguir guanyant, ja ho heu fet a Jolaseta i ara doncs, davant de l'equip gironí. Moltes gràcies per atendre'ns, per venir fins aquí i tota la sort del món.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación.
Porta en marxa a Ràdio Sant Cugat.
I de l'hoquei patins amb l'estic a la mà a un altre club que també té la seva secció d'hoquei herba, però en aquest cas anem a parlar de futbol. Ja ens escolta qui és el coordinador dels amateurs de la secció de futbol del júnior, l'Òscar Gómez. Òscar, bon dia.
Què tal, bon dia.
Bé, anem a parlar d'aquest primer equip masculí del júnior, que després de 5 jornades no ha començat massa bé. No sé si esteu pagant el peatge d'aquesta segona catalana, sou nouvinguts a la categoria.
Bueno, una mica sí, no? Som un equip que acaba de pujar de categoria i com tots els equips que acaben de pujar, sempre això té un cost, no? És adaptar-se a la categoria el més aviat possible i bueno, una mica sí que estem una mica pagant la novetada, no? Com que diu.
Veniu de perdre aquesta setmana amb el Terrassa, però l'anterior vau aconseguir la primera victòria. Aquest grup 4, si haguéssim de fer una radiografia, quina seria la teva?
Bueno, aquest grup 4 aquest any és una mica una incògnita, no? Són molts equips que han pujat de la zona, s'han englobat aquest mateix grup i bueno, tenim la sensació de que és un grup molt igualat. Qualsevol pot guanyar a qualsevol i hem de ser regulars. Aquest equip que sigui regular estarà dalt de tot l'any i competirà bé. Aquest l'equip que una mica es deixi anar i no mantingui aquesta regularitat patirà una mica. Això és el que tenim clar. Nosaltres hem de ser el més regulars possibles per estar molt tranquils durant tot l'any.
Què creus que li ha faltat a l'equip en aquestes 5 jornades o on creus que s'han de buscar punts de millora?
Bueno, la nostra pretemporada no va ser l'ideal perquè al final comences a competir molt d'hora, tens Copa Catalunya, que aquest any sembla que no, però des de la primera setmana ja estàs competint amb molta exigència i llavors, clar, falta temps per entrenar, temps per adequar l'equip, encaixar els nous fitxatges, que la gent que vingui de vacances s'adapti una mica a la categoria també. Llavors són una sèrie de factors que bueno, ens han impedit igual entrenar tranquil·lament diversos aspectes del nostre lloc i de la nostra metodologia de treballar i clar, això ens costa una mica adaptar-se de nou a la segona catalana. Llavors, a partir d'ara, que ja portem uns partits d'on encaixant més gols, defensivament estem millor i clar, això es va notant a mesura que vam entrenant.
L'objectiu, entenc, permanència tranquil·la, no?
Això mateix. L'únic objectiu que tenim és la permanència, aconseguir els punts el més aviat possible i a partir d'aquí, doncs, a veure quan queda per acabar la Lliga i, bueno, si es pot somiar, somiarem, però en principi amb la permanència estem més que contents.
Aquest cap de setmana canvieu l'horari de diumenge tarda a dissabte tarda, rebeu el Vilanova al camí. Podríem dir que és un dels rivals que s'haurien de guanyar a casa per intentar, doncs, començar l'aire al vol?
Això mateix, hem d'estar força a casa... Intentem que no s'escapin els punts. Els dos partits que portem van guanyar Corbera l'altre dia i fa dues setmanes anteriors van perdre 0-1 amb el Sant Quirze. Hem d'estar sòlids i crec que Vilanova Camí és un rival de la nostra exigència que hauríem de guanyar i hauríem de fer un bon partit.
Molt bé, doncs Òscar Gómez, responsable, coordinador del futbol amateur del júnior. Moltes gràcies per atendre's i tant de bo arribi aquesta segona victòria al curs aquest dissabte a la tarda a 6:45 entre el júnior i el Vilanova del Camí, partit corresponent al grup 4 de segona catalana. Que vagi molt bé i gràcies per aquests minutets.
Moltes gràcies, Joan.
Esport en marxa.
Hoquei patins protagonista, futbol protagonista i ara també hem de parlar de gimnàstica i del Club Gimnàstica Sant Cugat, que aquest divendres va fer la presentació dels seus equips i tenim a l'altra banda del fil telefònic Noemí Lupón, directora tècnica d'entitat. Noemí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, per començar, expliqueu-nos què representa per al club aquesta gala de presentació als equips de divendres.
Sí, doncs per nosaltres la gala de presentació d'equips és l'acte més significatiu de tot l'any, perquè és el moment que aconseguim reunir a totes les gimnastes del club, que aquest any són 420, des de les més petitones d'escola base fins als grups federats tant de gimnàstica rítmica com de gimnàstica estètica, passant pels grups de competició escolar, el grup d'adults i fins i tot la nostra secció de gimnàstica adaptada. Llavors és un espai on retrobem també les famílies, tota la comunitat que envolta el club i més que una gala, doncs és un moment d'identitat on presentem tots els equips, les noves temàtiques que faran en la següent temporada i doncs un moment molt important per nosaltres.
Mm. Aquest any, a més, heu tingut convidades molt especials. Com vau viure la presència de campiones mundials i olímpiques?
Doncs això va ser màgic, realment. Per segon any consecutiu vam comptar amb la presència de les gimnastes de la selecció catalana i andorrana, que entrenen al CAR de Sant Cugat, però la guinda de la nit va ser doncs, poder comptar amb dues figures mundials, com són la Daria Bartholomis, que és l'actual campiona olímpica i campiona mundial de gimnàstica rítmica, i la seva companya, l'Anastasia Simakova, que també és finalista mundial i que en l'últim mundial de Rio va aconseguir la medalla de bronze amb l'aparell de cèrcol. Llavors, veure-les actuar en directe va ser molt emocionant per tothom, i el que més ens va impressionar, no? A més del seu nivell tècnic, que és espectacular, que van mostrar una empatia i una qualitat humana increïbles, van donar consells a totes les gimnastes, els van poder fer una entrevista en directe, es van poder fer fotografies amb totes les gimnastes, signar autògrafs, i sempre ho feien amb un somriure permanent, i això va ser una empenta preciosa al nostre club.
I a més, l'endemà, aquest dissabte, va organitzar una masterclass amb elles. Quina acollida va tenir?
Doncs l'acollida va ser espectacular. De fet, ja ens pensàvem, no?, que podia tenir molt bona acollida, però va superar fins i tot les nostres previsions, no? Vam obrir places i en dos dies s'havien esgotat les places per la masterclass i no paràvem de rebre e-mails de gent que demanava si feien llista d'espera, i de fet vam decidir ampliar les places per la masterclass perquè ens feia pena, doncs, que algunes gimnastes es poguessin quedar sense viure aquesta experiència única, no? I realment va ser un encert. La masterclass va anar molt bé, va tenir un nivell altíssim, però també va ser molt propera i inspiradora per les gimnastes, no? Ens va agradar moltíssim veure com les gimnastes sortien, no?, amb aquesta mirada com carregada de somnis, no?, i que veien que el que es veu a la tele, doncs que és un camí possible, no?, amb molt d'esforç i passió.
Mm. El club és avui el més gran de Catalunya. Com heu arribat fins aquí?
Doncs, mira, hem arribat fins aquí amb molt de treball. El club es va fundar l'any 2013 i bueno, ha sigut una feina difícil, però amb molta il·lusió i dedicació, i sobretot doncs, comptant amb un equip tècnic molt potent, amb l'esforç de totes les gimnastes i famílies, doncs hem arribat a ser el club de referència a Catalunya, el que compta amb més llicències esportives i un clar referent també a nivell estatal.
Per acabar, estem parlant de moltes gimnastes, això vol dir que necessiteu instal·lacions, i l'alcalde ja va fer l'anunci del nou pavelló, que estarà a la Guinardera. Com ho encaixeu, com ho entomeu?
Doncs estem molt agraïts de l'Ajuntament, no?, per aquest pas endavant, perquè el fet de que ens construeixin un pavelló específic per la gimnàstica doncs ajudarà moltíssim a millorar la nostra realitat, no? I és un gest que valorem molt. Alhora també hem de ser realistes, no?, perquè som el club més gran de Catalunya i el volum actual de gimnastes fa que necessitem espais amb molta capacitat. Aquest nou pavelló és una gran notícia i un impuls necessari, però sabem que haurem de continuar treballant per garantir espais suficients per seguir creixent en bones condicions.
Mm. I bé, per tancar l'entrevista, quin resum o quin és el camí que vosaltres idíl·lic voleu traçar?
Doncs jo crec que ara estem vivint un moment molt especial, no?, de creixement, d'èxit esportiu. Ara el cap de setmana anterior vam aconseguir, no?, classificar 6 equips al campionat nacional base, amb dos equips que es van proclamar campions de Catalunya, un equip subcampió. Llavors estem en un molt bon moment i volem doncs, això continuar treballant com ho hem estat fent fins ara, no?, per donar viabilitat a aquest projecte esportiu tan ambiciós que tenim i per seguir creixent i sumant.
Molt bé, doncs, Noemí Lupón, directora tècnica del Club Gimnàstic de Sant Cugat, moltes gràcies per aquests minutets i, sens dubte, ha quedat ben clar el bon estat, la bona salut d'aquest club, referent a Catalunya i també a l'estat espanyol, i pendents, òbviament, d'aquest pavelló que es construirà a la Guinardera. Que vagi molt bé i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Faves comptades.
I afrontem la recta final d'aquest Esport en Marxa i ho farem parlant de la marxa de la salut, de la marxa nòrdica, organitza el Club Muntanyenc Sant Cugat i, sens dubte, que viurà una edició molt especial. Serà el 9 de novembre i, com sempre, s'iniciarà i acabarà des del camp de futbol de Valldorets, passant per Camp Montmany, Mita de la Salut, Papioli i Can Domènec. Però anem a parlar amb qui veritablement organitza aquesta cursa. D'una banda, el seu director, el Jaume Llogany. Jaume, bon dia.
Bon dia, Joan.
I també en Sergi Josa, que és vocal de la coordinadora de marxa nòrdica. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, anem a explicar una miqueta a la gent que ens escolta què és això de la 8a edició de la Marxa Salut. Ja hi ha 8 edicions, però bé, s'han d'explicar les coses, Jaume.
Sí, sí, tu ho dius molt bé, 8 anys ja. 8 anys fent Marxa de Salut, que pugem a l'ermita de la Salut, aquí a Valldorets. Bueno, doncs nosaltres tenim molt clar que aquesta marxa es tracta de fomentar l'esport i la vida saludable i també les relacions socials entre les persones, no? O sigui, és una marxa familiar i lúdica, no? I també volem gaudir i de l'entorn, un entorn que és el Collserola, que és fantàstic per practicar aquest esport. Nosaltres, des del Club Muntanyenc, creiem que aquesta marxa ha de ser sostenible, és important, perquè nosaltres no volem deixar ni... Bé, diria que hem de deixar millor l'entorn del que trobem. I per això tenim aquest lema, aquesta la cura del medi ambient, no? Som respectuosos amb l'espai, amb els recursos i també amb els obsequis que donem a la bossa del corredor. Tot ho fem amb visió de sostenibilitat màxima, no? I el quilòmetre zero amb els productes que anem oferint. És una marxa que és una matinal en la que ens trobem aquí al camp de futbol de Valldorets. Fem dos recorreguts, un de 6 quilòmetres i un de 10 quilòmetres. Un desnivell, bueno, un desnivell de 200 metres aproximadament. I ho fem amb la gent que va més ràpida, pot trigar 2 hores, o menys 2 hores, i els que més a poc són 3 hores. És una marxa inclusiva. Això és important. El recorregut està pensat per fer en cadira. La gent que va en cadira de rodes pot fer-ho, però nosaltres també ho fem amb un grup de gent de la secció d'Obrint Camí del club, que portem una cadira especial, una cadira que té un motor elèctric.
La Jolet, no?
La Jolet famosa, que portem una persona amb mobilitat reduïda. Acostumen a fer el recorregut llarg, també. O sigui, els dos recorreguts són plenament adaptats i inclusius.
Mm. Col·labora l'EMAD i, a més, està dins del calendari de la Federació Esportiva...
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
Correcte. Sí. Això també és important, no?
Sí.
Sí, Sergi?
Sí. A veure, la col·laboració de l'EMAD de Valldorets és molt important... És molt important, ja que ens dona tot el suport del que parlàvem de la sostenibilitat, ja que sempre que no volem fer impacte a la muntanya, per tant, tot el que és els sistemes de, bàsicament, els lavabos i tot això, ens munten tot el sistema de lavabos, tot el tema d'assistència dels participants i la recollida d'escombraries. I els marcatges també són, diguem, completament neutres ecològicament. I respecte, doncs, al tema de quilòmetre zero, nosaltres tenim la col·laboració d'establiments de Sant Cugat. En aquest moment estem parlant de Sant Cugat Fruits, que és una botiga o un establiment de productes frescos que fins i tot té obrador i té repartiment a domicili. Però tot és molt conegut dintre el poble. També tenim el suport de Sant Cugat Esports, una botiga de material esportiu, que fins i tot té una secció molt important de material de muntanya, i també tenim el suport de Supernatural, que és un establiment de productes ecològics, de material, que dona tots els elements que ens permeten aquesta sostenibilitat i quilòmetre zero associada a la cursa.
Parlem de les inscripcions. Online es tanquen el dijous 6 de novembre a les 23:59 i també es poden fer inscripcions presencials el mateix dia de la marxa, de 8:45 del matí a 8:45. Aquí hi ha diferents preus en funció de socis, federats...
Sí, correcte, sí. Correcte. Sí. Mira, tenim preus, diríem, populars, socis federats 13 euros, fins a no socis no federats 19 euros. És un escalafó de preus. Uh-huh. A partir d'aquí... esperem participar